Segon dimecres de mes, són una miqueta més de les 11 i tenim aquí assegut el nostre expert en cines i sèries, l'Antonio Cordero. Antoni Cordero, molt bon dia, Toni.
Bon dia, Bernat.
Què estem escoltant?
La Isla Mínima, la banda sonora.
I per què?
Perquè és de les pel·lícules que han votat els audients. Clar, que s'han dut la votació és bueno, la més votada, no sé molts de vots, però la que més s'ha esmentat, no? Pues aquesta, l'Isla Mínima i el Reino.
D'acord, recordem que preguntàvem als nostres oients via xarxes socials quines eren les millors pel·lícules per ells o per elles en aquest segle XXI fetes a Espanya.
Exacte.
I efectivament van sortir l'Isla Mínima i el Reino. L'Isla Mínima jo la vaig veure aquí a Formentera i hagués agraït, no sé si et va passar a tu, uns subtítols en castellà, perquè de vegades parlaven amb aquest accent...
Aquest andalús tancat de les marismes.
Correcte. No et va passar a tu?
Sí, sí, a molt de ceceo. És un andalús, efectivament, molt típic
marcat,
d'aquella
no?
Zona de Passapanda de Huelva, de Cádiz, tota aquella zona que és bastant tancat. I estic molt content, clar, lògicament els audients amb això han participat i han vist que tenen aquesta pel·lícula. Es destaca una manera de fer cinema a Espanya que jo crec que és un camí per on es té que seguir per aconseguir, diguem, compaginar comercialitat amb art, no? Per què? Aquesta pel·lícula el que destaca, perquè és un noir amb uns tocs de western una mica, ambientat un escenari mig de la natura, no és un noir urbà, sinó que és enmig allí de... al voltant d'un parc natural, en el que a través de dos protagonistes, dos policies que investiguen una violació, uns assassinats d'unes adolescents, i es posa a la taula un retrat de la societat espanyola en plena transició.
Uh-huh.
Espanya postfranquista, no? L'any 80. Ho fa molt interessant, perquè si observes dos actors, en Raúl Arévalo i en Javier Gutiérrez, que fan dos grans papers, en Raúl Arévalo, que interpreta el paper de policia Pedro Suárez, és com de la nova forn de policies, no? En plena transició democràtica. És una persona que li agrada la seva feina, però que també és una persona humana, que mira de dur la feina amb professionalitat, però també d'una manera empàtica. Hi ha un detall molt interessant, cada nit crides a la seva dona, no? És un home que realment té sentiments, no? Sentiments uh-huh. profuns. En canvi, Juan Robles, que interpreta Javier Gutiérrez, ell havia set un gris a l'època d'en Franco, havia torturat. És un home inadaptat, no? Dins aquest canvi tan... que va ser en realitat un tall de la dictadura a la democràcia, pas una democràcia moderna que necessitava madurar. És un home inadaptat, es veu en el seu estil de vida perquè és una persona que viu tot sola, té problemes de pròstata, orina sang, és una persona malalta, indica com és final d'una època, en certa manera, no? Alcohòlic, com que intenta evadir-se unes situacions que ell no se sent a ple. Tot sol, hem dit, perquè és una persona que no és empàtica com a l'altre, com a seu company, busca pal·liar aquesta solitud pues, lligant a una estrangera a una discoteca, res més, no? És una persona realment que té una vida, una uh-huh. vida molt diferent.
Uh-huh.
L'interessant d'aquesta pel·lícula és que aquestes dues personalitats diguem que no es fusionen, intercanvien maneres de parar. Per exemple, al veure que la trama, que la investigació es complica i que realment aquell entorn tan tancat, perquè al mateix temps és una natura oberta, però també és tancada al mateix temps, inclús opressiva. En Raúl Arévalo, es policia jove,
uh-huh.
va adoptar algun dels mètodes de l'altre perquè veu que són necessaris en alguns passos de la investigació. Perquè en Juan Robles, es policia, diguem, de l'època franquista, és un tio expeditiu, ho arregla tot a xereques, saps? No va així en remilgos, no? Però clar, a Salt es va contaminar una mica d'aquests hàbits, qui sap perquè aquesta sintonia comença a va entre ells dos. Sense que xirri, la veritat que a la pel·lícula això els personatges estan molt ben presentats, molt ben plantejats, eh? I molt interessant la relació com es va desenvolupant entre ells. I clar, en certa manera, el que consolida aquesta història és també la manera com està filmada, que això ho veig, és molt novedor. Una pel·lícula filmada de manera realista, però una mica onírica. Sembla un somni. Tu, si te'n recordes, quan la vares començar a veure, en els crèdits, aquella vista panoràmica, no?, aèria, de les marismes, com laberíntic, no?
Doñana, no, allò?
Doñana. Era com ficar-te, en certa manera, dins un somni, és, saps?
Sembla recordar una pel·lícula amb un tipus de filtre, potser, a la sí, càmera, com molt cremat, no?
Clar, però fet a posta, perquè s'ha per potenciar com una situació una mica com estranya, no? Real, però també irreal al mateix temps. En Alberto Rodríguez va confessar que en l'any 2002, acompanyat d'en Àlex Catalán, que és el seu director de fotografies, que fa la fotografia de totes les seves pel·lícules, van quedar prendats d'una exposició que va fer Natina ja, sobre les marismes de Guadalquivir. Aquestes fotografies se van impactar molt i ja van anar pensant en fer, quizà de cara a futur, perquè ara van passar uns anys, en fer una pel·lícula que tocàs aquest tema. També llavors es van pujar molts documentals dels hermanos Cecilia i Juan José Bartolomé sobre la transició espanyola, i tots aquests editaments va treballar per fer aquesta pel·lícula, no? T'has fixat les influències que té una mica, no?, de diguem, aquesta història. Ell diu que li va influir molt El Cebo, de Ladislau Bagda, saps? Jo també True Detective, la sèrie, no sé si has vist la primera temporada.
Però té algunes coses, capítols,
sí. Sí, té algunes coses també de la Isla Mínima. I Memòries d'un assassinat, o Memories of Murder, d'en Bong Joon-ho, de l'any 2003, diu que d'aquesta pel·lícula, sobretot, i també la novel·la 2666 d'en Roberto Bolaño també el va influir bastant.
Assassins descarnats, escrivia Bolaño.
Sí, exacte. És una pel·lícula que també va marcar una nova pauta, perquè llavors, si has vist filmografies posteriors sobre aquest gènere, tenim per exemple Tarde para la ira, que ho va dirigir el mateix Raúl Arévalo,
amb el mateix actor, no?
Sembla Antonio de la Torre, crec.
Antonio de la Torre.
Sí.
No, no, d'acord, no són els mateixos.
Raúl Arévalo, director. El que Antonio de la Torre surt en Que Dios nos perdone, que va fer en Sorogoyen, també.
Sí, sí. Sorogoyen Antidisturbios, sí.
Sí, exacte. I llavors també està també L'Hombre de les Mil Cares, 2016, aquesta també la va dirigir en Sorogoyen, que ja és la trama política que ja es lliga con El Reino, però fixa't que totes aquestes pel·lícules són una ficció dramatitzada en tocs de thriller. I jo crec que tot això agafa elements destilats una mica de l'Isla Mínima, que jo crec que va marcar pauta. Hi ha una pel·lícula que es mereix també un respecte, que també la comentem, que va crear, va obrir camí en aquest nou noir espanyol, que era una obra Paz para los Malvados, no?, d'Enric Urbizu, del 2011. Exacte, ja va marcar un nou tipus de cinema. I clar, així ara ja fent extensió una mica al cinema espanyol del segle XXI, com jo dic, aquesta pel·lícula, junt amb altres grans pel·lícules que varen saber sumar molt bé comercialitat amb art, amb cinema, que s'ha tocat una mica sonar i és thriller, però és un camí interessant en el que hi ha molts de directors amb talent que estan destacant. Recorda, per exemple, Celda 211, saps?
Sí.
Que també és un...
Mala Madre, no es deia?
Mala Madre era aquest actor...
No recordo ara.
Jo tampoc.
Espera, no pateixis.
Quizás que ha sortit tant que ja m'he oblidat del nom.
Sí, no pateixis.
Llavors, Sétimo Día, Carlos Saura, també és una pel·lícula que també ja va marcar certes pautes. El terror, Rec, d'en Jaume Balagueró, o, saps? O Totes les mujeres, de Mariano Barroso. És un nou cinema...
Sí, en Luis Tosar.
Luis Tosar, això.
Sí,
gràcies. Pues és un nou tipus de cinema que ajuda una mica a llevar-nos aquest complex que tenim. Clar, la indústria espanyola és una indústria molt minoritària i que ha estat molt criticada, bé, perquè a vegades massa polititzada, a vegades ser massa cutre. Ja era hora que hagués. També, quizà, perquè tot una evolució. Pel·lícules com Anamena, directors com Anamena, Barón Bayona, aunque jo crec que ara centrem en aquests directors, que és el que ha fet una mica malament a Cinema Espanyol era que, degut que és la pressió de complexa inferioritat, quan tenen un director que destaca molt, molt, i que entra de ple dins el cinema internacional, pues, tots els pressupostos, tot el màrqueting, tota la comercialitat, que vagi només per aquest director en concret, que són molt bons, però si mires la seva filmografia, qui s'anomenava el més interessant, però d'en Bayona té unes pel·lícules llograves, però tampoc pots dir que siguin, des punt de vista, grans obres d'art. És molt més interessant aquests treballs, no?, d'aquests directors, saps? Hi havia uns altres que passen més de promocions, necessiten el crowdfunding per poder dur a terme alguna pel·lícula, perquè són pel·lícules molt interessants, quizà que tenen poca sortida comercial, perquè ser tan personals difícilment pot encontrar un públic majoritari que les recolzi, que les vagi a veure. Parlem el cas de La soledat d'en Jaime Rosales, del 2007, o La reconquista d'en Jonas Trueba, del 2016, La herida d'en Fernando Franco, Verano 1993, d'en Carla Simón, del 2017. Aquesta estava entre les que s'havien esmentat, que hauria estat interessat també parlar d'ella. I per l'altre costat, és cine comercial, però aquest ramplón de pata negra, com tenim molts apellidors bascos, d'Eduardo Martínez Lázaro, Enrique Martínez Lázaro, 2014, que bé, una pel·lícula molt divertida, la veritat que t'ho passes bé, però, en certa manera, es tornar al cinema aquest ibèric, de l'època d'en Paco Martínez Soria, però una mica vestit dins l'Espanya autonòmica, no? Però que de valor artístic també bastant pobre. Fora d'això, com jo comentava, una pel·lícula com La isla mínima ha obert una nova pauta de cinema molt interessant que jo crec que es té que seguir explotant.
Molt bé, perfecte. Doncs aquí la pel·lícula més votada, La isla mínima, la segona fou El reino.
I El reino és una mica fia també de La isla mínima, saps? Aquesta pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que parla, per desgràcia, un tema molt actual, els polítics que ens representen, no? Pues que no dic tots, però és que surten a la pel·lícula i que segurament pues, sí que és veritat que gent com aquesta mos haurà representat, o pot ser que algú mos segueixi representant, gent que tenen poca altura, poca equanimitat per representar un càrrec tan important com és de gestionar la política d'un país, gestionar els pressupostos, i aquí pues, fiques dit dins una llaga, que era important fer-ho. Centra en un dirigent autonòmic d'una autonomia, que interpreta Natalia de la Torre, es diu Manuel López Vidal, que està fent com a ten tota classe de tropelies, il·legalitats i corrupcions durant més de 15 anys. I què passa? Que l'agafen dins un escàndol i es lia grossa. Perquè, clar, el seu partit l'engega pues perquè el reino no se li vengui avall, el xiringuito no es desmonti. Clar, ell se sent ferit perquè ell se sent traicionat. Tot el que pareixien que eren velles amistats, complicitats, bons rotllos, al final es dona compte que és tot fals. Queda defenestrat i el que fa és venjar-se. Però clar, això du per un camí d'enfrontament en el que també realment se la juga, perquè s'enfronta contra les cloaques de l'Estat, contra la mateixa maquinari del partit polític que mira de blindar a Carrena, no?, en el que fa referència al títol de la pel·lícula. I bé, és una pel·lícula que té també molts elements de thriller, perquè està filmada d'una manera, realment es fa entretinguda, amb un plan i seqüència a vegades molt allargats, en el que, i això ho fa molt bé el director, sap conjugar, quan tu veus cada escena, et treu el punt de vista objectiu de l'espectador, perquè contempla el que veu, que és vergonyós, però també molt ben combinat en el punt subjectiu del protagonista, saps? I aquesta alternància, això apoyat també amb una textura fotogràfica que ajuda a apuntar si és clima de cada situació, és clima de tensió, ajudat també per aquesta energia explosiva que té Antonio de la Torre, no? Que és un actor molt, molt expressiu, no? A vegades molt volcànic, però que és molt apropiat per aquesta pel·lícula, pues ajuda a que disfrutem. En realitat és d'un thriller polític, espectacle, però que per desgràcia retrata una Espanya grotesca de les altres esferes, que no deixa ser trist també, no? Per tant, una pel·lícula molt, 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 molt recomanable.
Perfecte, doncs bé, bon gust que tenen els nostres seguidors, els nostres oients, han escrit La isla mínima i El reino.
Aquí destaca la banda sonora d'Olivier Garçon, que l'estem sentint, ara. Saps? Exacte.
Molt bé. I bé, per acabar, Sí, per acabar, volies fer un petit record...
In Memoriam, sí.
In Memoriam, eh? Enguany, si hi hagués celebració dels Oscars, no?, de la gala, allò que fan In Memoriam, no?, i que la gent aplaudeix, que sempre és una miqueta com estrany, no?, perquè mesclen a actors que ho han sigut tot amb ajudants de producció que no són tan coneguts i, clar, llavors doncs, aplaudeixen alguns una miqueta i després sí. L'ovació per un altre. És com...
És
una mica de mal gust,
és injust,
no?
No, injust també, perquè és veritat, però clar, saps què passa? Que la gran feina, que molt, el que tu ben dius, Bernat, la gran feina que fan tots els professionals que estan darrere una pel·lícula, que són exèrcit, és immens, clar, al final els mèrits els endú el director, que és el que du l'orquestra, i els actors, però és veritat que sense una bona fotografia, efectivament, un bon ajudant de producció, vestuari, saps? Un càsting apropiat, moltes coses, saps?
Sí, sí.
Pot ser que aquesta pel·lícula no podria ser sobre rodona que es du a terme, saps?
Molt bé, aquest In Memoriam no m'ha esmentat per qui és, però tots ho deveu estar perdint, ho deveu estar imaginant, és per Sean Connery,
el gran escocès. Thomas Sean Connery, que va morir el dia 31 d'octubre,
uh-huh.
90 anys, allà a Nassau, a l'illa de les Bahamas. Saps que es va amagar d'allí perquè anava far de Màlaga, en l'època d'en Jesús Gil? El varen liar, el varen embolicar, i amb uns escàndols urbanístics,
no
d'especulació d'uns terrenys, que el varen citar, crec que van citar per declarar, i no hi va anar. I va canviar la resta, diu, anàvem tots a la merda, se'n van a les Bahamas, i allí va quedar. I, però, bueno, a part d'aquest detall, una mica cutre, destacar la gran carrera d'en Sean Connery, un actor, jo crec que era inevitable, la gran personalitat que tenia i que destilava, la gran força interior que també transpirava, en qualsevol paper que feia, es menjava la pantalla, fos una gran pel·lícula, fos una pel·lícula menor, fos que s'ho tingués 5 minuts, com la boda final d'en Robin Hood en Lady Marian, no? Robin Hood. Era un actor que realment s'ho menjava tot. Hasta en Alec Baldwin, en la pel·lícula El caza de l'octubre rojo, uh-huh. Saps? D'en John McTiernan, l'any 90, ho deia, diu... És que clar, jo tenia el protagonista, diguem, el jove, el héroe d'acció, però és que me vaig allà, aquell home de 60 anys, amb peluca i tot, però que té aquella... El sent parlar, aquella veu i aquella presència, i veig, i m'haig de compte, aquest tio s'està menjant la pel·lícula, jo estic quedant aquí en el racó. Era un home realment amb molt de talent artístic. El que els seus començaments van ser molt durs. I va néixer molt pobre a Edimburgo, 20 d'agost de l'any 30, era fill d'una netejadora de cases i d'un conductor de camió. I ell va intentant sortir d'aquell ambient en el que veia que no tenia cap sortida. Primer van rolar a la marina sense que els pares ho sapiguessin. Va fotre el camp, es va ficar allà a la marina, va embarcar un avió, un bar de la marina, HMS Formidable, en l'any 46. Ell també es va fartar, no va veure aquella aventura, no la va trobar enlloc. En si ho va deixar, però llavors va veure perdut de nou per allí, per Anglaterra, sense cap futur. I va tornar a Edimburgo i va estar treballant de repartidor de llet. Llavors es va ficar... gràcies al seu físic, la seva talla, media 1,88 m, en el certament de...
Un tros d'home.
Sí, sí, era, no?, una torre. Va entrar, va participar, bueno, primer va fer culturisme, es va entrenar a fondo i va participar en un certament de Mister Universo, que va guanyar el tercer premi, un premi molt honrós, i això el va facilitar perquè llavors va ser una companyia de teatre, va començar ja a treballar d'actor, i ja va treballar en unes primeres pel·lícules, unes... Brumes, crec que és Brumes d'Inquietud, de l'Anna Turner, a darrere de l'any 50, que ella ja mostrava algunes pautes de seductor, no? De seductor així una mica canalla, xulo, però també honest i en caràcter, no? Amb una personalitat molt forta. Llavors també va treballar en el paper del Conde Bronski, una sèrie de la BBC l'any 61, que era el que enamora en Anna Karenina, I d'allí, ja més endavant, la productora que feia pel·lícules de James Bond, la primera que es va filmar, que era 007, contra el doctor No, el van triar ell dins el càsting, no? Ian Fleming, l'escriptor, li va caure el cor en terra. Ell, que era un aristòcrata flamàtic, es va formar a l'escola d'Eton, un tio així bastant snob, no li va agradar mica, perquè el va veure massa ruc, massa brut. De fet, en James Bond original de les novel·les era un tio així rubio, quizá més semblant a Daniel Craig, però més estilitzat, no? Però li va agradar tant com va fer el paper en aquesta pel·lícula que el mateix escriptor va modificar el personatge en les següents novel·les i li va donar una ascendència escocesa. L'accent d'en Connery canta, se nota el seu origen escocès, però no importa, perquè té, és un accent, té una tonalitat, diguem, tan masculina, tan forta, que realment omple de carisma la pel·lícula. No només la presència, sinó també sentir-lo parlar. Sempre recomano en versió original veure les pel·lícules d'aquest actor, aunque també he de reconèixer que els doblatges en espanyol també estan ben llogats, perquè, per exemple, doblatges com en Constantino Romero, en Atmosfera Cero, per exemple, són... que faria ser molt pel·lícula, personalment és la que més m'agrada, és una pel·lícula de culte, ha esdevingut de culte un remake de Solo ante el peligro, no? De Peter Hyams, és una pel·lícula que jo tinc, no sé, jo crec que allà és, realment el veus ahir com és, no? Pues un home, sobretot molt segur d'ell mateix, és el que més m'agrada d'aquest actor, que transmet una seguretat en ell mateix intensa allà on estigui. Allà, sigui qual sigui el personatge que hi faci, una seguretat arrolladora. Allí, tot sol, enfrontant-se contra uns matones, allí a l'espai, allí en la luna de Io, vora Júpiter, sense que ningú l'ajudi, tothom li dona l'esquena. Tant fent el paper de Guillermo de Baskerville, un monjo franciscà que investiga els crims en aquesta gran pel·lícula de Jean-Jacques Annaud, El nombre de la rosa, l'any 86, que és un home... Com dic, es fondo sempre és aquesta seguretat interior, però hi ha bons matisos en aquest personatge, una persona humana, tendra, una mica paternal, amenazzo, seu pupil, i llavors amb una fam de coneixement arrolladora, no? Ganes de conèixer més enllà d'aquell món en el que hi ha més enllà d'aquell món que coneixen ells dins d'aquell monasteri, no? A través d'aquella gran biblioteca. Grans pel·lícules d'aventures, com El viento y el león, no? D'en John Milius. El hombre que pudo reinar en Houston, una pel·lícula rodada del Marroc en l'Atlas, aunque està ambientada en el Nepal, sí, Afganistan, exacte, per allí, amb Michael Caine. Quan va fer la darrera pel·lícula de 007 va dir, no més, és que anava ja embafat, encara tot va aguantar fer una darrera que era Diamantes per l'Eternitat l'any 71, perquè amb aquells fons ell necessitava diners per poder apoyar una associació que havia creat a Edimburgo, Scottish International Educational Trust, per ajudar en els al·lots pobres que com ell no havien tingut oportunitats per poder estudiar, per poder-se formar. I també va fer un documental l'any 67 de Bowler and the Bonnet, no? Que és el bonet i la gorra o alguna cosa així, no te puc traduir bé. Però que retractava un documental, tal, res més, no? Retractava la crisi dels astillers d'Edimburg en la recuperació industrial des dels anys 60. Ell s'havia confessat àmpliament independentista. Encara i tot, la reina Isabel li va dar el títol de ser, no? No em recordo bé si va ser en els anys... Entrat al segle XXI. No te puc dir la fecha, tampoc. Però que era un home que era molt arraigat als seus principis, no? De fet, ho duu tatuar, i Escòcia Forever, no? Un braç i l'altre, papà i mamà.
Ah, sí? Sí. Un tatuatge, doncs, sí. Quan era, carai.
Se'ls va fer durant, quan es va enrolar a la Marina, i que reflexa una mica els seus orígens i les seves conviccions, els seus orígens humils i al mateix temps el seu apego a la seva terra, Escòcia, no? Però en dos braços, que és com el Dray Martini que bevia en Bond. Agitado, però no mesclat.
Molt bé. Saps? Doncs fins aquí aquest record avui que el Toni Cordero, el nostre expert en sèries i cines, ens ha fet d'en Sean Connery, desaparegut el passat 31 d'octubre. Gràcies i fins aquí un meset, Toni.
Això, mos veurem pronta.
Salut.
Gràcies a vosaltres. Adéu.